Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La inflació continua descontrolada i manté els dos dígits amb l'energia i els aliments completament disparats. Si has anat a fer la compra els últims dies, segur que ho has notat. Et poso tres exemples. Si no has vist, l'oli, per exemple, s'ha incrementat un 70% respecte a l'any passat, els ous un 22% i la llet un 26%. Al passat mes d'agost, l'índex de preus del consum a Catalunya va pujar d'un 10,2% respecte al mateix mes de l'any anterior, amb l'electricitat, el gas i els combustibles com a grans culpables. Els economistes creuen que de cara als pròxims mesos és possible que els preus vagin baixant una mica per les mesures dels governs, però l'any acabarà, asseguren, amb una inflació molt elevada igualment. La pujada dels preus també passa factura a les entitats socials com Càritas o Banc dels Aliments, que es veuen un cop més desbordades per l'augment de persones que demanen ajuda perquè no poden fer front a les despeses que han d'assumir a final de mes. Bona tarda, sóc Carlos Losada i avui les dues entitats que us hem comentat, Càritas i el Banc dels Aliments, han explicat a la Yolanda Canales que els costa molt poder donar resposta a la llau de gent que demana un cop de mà cada dia.
I el problema no és només ara, que s'intentarà aguantar com sigui fins a finals d'any, sinó el que veritablement preocupa és el que pot venir el 2023, perquè aquests processos són lents. És el que ha explicat a COPE Lluís Fatjó Viles, president del Banc dels Aliments de Barcelona, que ha reconegut que estan repartint menys aliments perquè l'increment de la demanda d'usuaris per la crisi de la Covid s'han sumat els que ho estan passant malament ara, i a sobre els productes són més cars. L'entitat va atendre a l'agost unes 140.000 persones, a principis d'any eren 136.000, i tot plegat és un 20% més que abans del Covid, i només a la província de Barcelona. El pressupost i la planificació que teníem, diu Fatjó Viles, ha saltat pels aires.
Aquests mesos en relació als de la primavera, diguem-ne, els primers mesos de l'any, doncs hem tingut que reduir un 12% l'entrega d'aliments que nosaltres fem normalment, no? En un context de més demanda, en un context de més dificultats, doncs resulta que les ajudes que poden rebre són inferiors a les que podien rebre en una situació abans anterior.
I què passa amb Càritas? En el seu cas, estan notant i molt aquesta pressió dels preus en els seus projectes residencials. Per exemple, s'ha multiplicat per 2 el que gasta per pagar el subministrament dels pisos compartits que gestiona l'entitat, i també s'ha encarit el lloguer que paguen a famílies que no tenen llar. S'ha disparat el preu per llogar una habitació, com explica Mercè Darnell, cap del programa de necessitats bàsiques de Càritas.
Penseu que per una sola habitació, si hi ha una família allà, nens, ens estan arribant a demanar 500 i 600 euros a Barcelona i les ciutats del voltant. Vull dir que realment això és totalment insostenible. I aquestes famílies, evidentment, quan van a omplir la nevera, doncs cada vegada tot és més car. Per tant, estem gastant més que mai diners en habitatge, sobretot vivenda compartida, i en alimentació.
Darnell recorda que hi ha gent que encara que tingui feina més o menys estable, el sou és baix i sovint ha de decidir entre pagar el pis o omplir la nevera. I el mateix passa, diu, amb persones que reben prestacions socials.
Gràcies, Yolanda. D'aquí uns minuts recuperem aquest tema. Avui, per exemple, Foment del Treball ha alertat d'un refredament de l'economia catalana i des del Col·legi d'Economistes de Catalunya ens explicaran quines possibilitats hi ha de que es continguin els preus des d'ara i fins a finals d'any. Ara, però, és el moment de la informació de serveis. Obrim aquesta àrea de serveis amb la previsió del temps del Moisès Camunyes. Bona tarda, Moisès.
Bona tarda. Esperem per les pròximes hores a Catalunya que vagin remetent les precipitacions i que vagin quedant cels menys ennuvolats amb el pas de la tarda, amb cels que quedaran poc ennuvolats o amb alguns intervals de núvols alts. Si parlem de les temperatures diurnes, avui són lleugerament més altes a la meitat oest i lleugerament més baixes a la resta, màximes de 33 graus a Girona, de 31 graus a Lleida i de 30 a Barcelona i a Tarragona. I si ens referim al vent, durant aquesta tarda predominarà la component sud i augmentarà la seva intensitat al litoral. Si parlem ja de la jornada de demà dijous, esperem a Catalunya cels poc ennuvolats amb núvols d'evolució diurna al Pirineu i al prelitoral durant la tarda, i s'esperen ruixats i tempestes al Pirineu i al prelitoral de Girona durant la tarda, sense descartar que puguin ser aquests ruixats localment forts i que es puguin extendre a altres zones de l'interior. Per últim, les màximes demà seran de 32 graus a Tarragona i a Girona, de 31 graus a Barcelona i de 30 a Lleida. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Sortim a les carreteres, sapiguem com està la xarxa viària en aquests instants amb la Sílvia de l'Amo. Bona tarda, Sílvia.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Unes obres a la P7 a Vilaseca tallen un carril en cada sentit i provoquen 2 quilòmetres de circulació lenta. Compte, si us trobeu a la ronda del litoral, on a l'altura en concret del punt quilomètric 1, que això és a la zona del Bon Pastor, hi ha un avariat just al carrer d'Incorporació, en sentit Llobregat, i un quilòmetre i mig de lentitud. Pel que fa a la resta d'àrea, se circula sense incidències. Bon dia.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas ofereix a les persones en situació d'atur orientació, formació i acompanyament dins d'un itinerari personalitzat per millorar les seves possibilitats de reincorporar-se al mercat de treball. Les persones es troben en moments diferents en el seu procés personal i familiar i poden tenir necessitats diverses en relació a la inserció laboral. Per això, des de Càritas oferim un ventall de recursos adaptats a les diferents situacions que cal afrontar, des del coneixement de la llengua castellana i catalana o l'alfabetització bàsica a la borsa de treball domèstic i la relació amb les empreses, els aprenentatges prelaborals i la formació d'oficis. Els processos d'inserció laboral es fonamenten en uns coneixements previs i en l'assoliment de determinades capacitats, habilitats relacionals i laborals, així com en la presència d'actituds positives davant les exigències de les relacions laborals.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Parlem d'esports avui amb l'Albert Díaz. Albert, molt bona tarda.
Què tal, Carlos? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
3 i 5 minuts, sí. Esports Cope, ressaca del partit d'ahir del Barça. Van jugar bé, sobretot la primera meitat, però a l'hora de definir, va definir millor el Bayern, veritat?
Vols explicar-ho tu?
No!
Més coses. Aquest serà un dels grans arguments que tindrem. Bàsicament serà la portada del programa, la primera derrota aquesta campanya 22-23 del conjunt blaugrana. A la segona jornada de la Lliga de Campions, 2-0 a camp del Bayern de Munic, en aquest partit que servia de retrobament de Lewandowski amb el seu exequip fins al mes de juny. Va jugar bé el Barça, bàsicament, com apuntaves, la primera meitat, però el seu tècnic va perdre el conjunt blaugrana. Xavi Hernández no va quedar satisfet.
No, me voy cabreado, estoy cabreado, no me gusta perder, esto uno, y luego que no lo hemos merecido. El año pasado cabreado porque fueron muy superiores a nosotros. Hoy yo creo que hemos sido mejor que el Bayern. Intento ser honesto, luego miraré el partido, pero desde mi posición yo creo que hemos sido mejor que el Bayern. Los hemos dominado, los hemos sometido, hemos creado muchas ocasiones muy claras para avanzarnos en el marcador y hubiera cambiado el partido. Y hoy es un aprendizaje duro, pero es así.
Vinga, preguntem com és el dia després de la derrota al Barça. Víctor Navarro.
Doncs l'equip pensa ja de nou en la Lliga. Van aterrar a les 3 de la matina de la ciutat comtal i a la 1 del migdia ja estaven entrenant. Ara acaben a la ciutat esportiva de Sant Joan d'Espí, una sessió, per cert, de recuperació i en conjunt amb el filial i amb el juvenil A, que també ve de Múnich, després d'empatar 3 a la Youth League contra el Bayern. Divendres a la 1 del migdia hi haurà la roda de premsa de Xavi, prèvia a aquest Barça-Els de dissabte, un quart de 5 de la tarda, i en Lliga el Barça és segon a 2 punts al Real Madrid i en Champions després d'aquesta derrota són segons amb 3 punts, lidera el grup C, el Bayern amb 6.
També en clau blaugrana és notícia important, el Barça ha anunciat avui la renovació de Gavi fins al 2026 amb una clàusula de sortida de 1.000 milions d'euros. Més coses que explicarem a la segona part d'Esportscope. L'Espanyol ha donat resposta al comunicat de Raúl de Tomás després de tancar la sortida del club i on carregava contra el director esportiu i l'entrenador. Detalls, fem un tastet, Juan Arias.
Va respondre el conseller delegat de l'Espanyol, Maoye, que va dir que el club blanquiblau no va apartar RT de l'equip, que va ser el jugador qui va voler marxar o quedar-se si li milloraven la fitxa i que gràcies al club espanyolista el davanter va arribar a la selecció espanyola.
Nunca hemos puesto en venta al jugador. Raúl de Tomás tiene que dar lo máximo deportivamente, si tiene que salir, pues lo máximo económicamente. El jugador ha insistido en su intención de salir. A nosotros no nos llega oficialmente ninguna oferta, es el último día. Y esa solución que se ha dado es una solución a un problema que nos enfrentamos el último día del club.
De fet, una última hora al voltant de RDT és que l'Espanyol canviarà gratuïtament a aquells aficionats que hagin comprat la samarreta amb el nom d'aquest jugador si correspon a aquesta temporada 22-23 per una nova. Això també val per les samarretes de jugadors que hagin deixat el club, com Di Mata o el Monito Vargas. Això és gratuïtament.
Gràcies. I un últim argument de la jornada, que formarà part del menú d'Esports Cope. En vol el Barça, el vigent campió d'Europa, comença avui a defensar el títol de campió d'Europa a la pista del Pic Szeged d'Hongria a partir de 6:45 de la tarda. I recordem, les enquestes són 3. L'Osada, al Twitter, @esportscope. Preguntem en clau Barça. Més enllà del resultat, quina nota li poseu a l'equip després de la derrota a Munic davant el Bayern? Excel·lent, notable, aprovat o suspès? Guanya amb el 39% dels vots el notable. Pregunta a Perica, què us sembla la resposta de l'Espanyol a Raúl de Tomás? Correcte, poc contundent o indiferent? guanya poc contundent amb el 60% dels vots, i l'enquesta Girona preguntem qui és el líder al camp, al terreny de joc, Oriol Romeu, Aleix García, David López o Estuani. Guanya amb el 39% dels vots Cristian Estuani.
Molt bé, la cita, com sempre, a 3 de la tarda i 5 minuts amb tot l'equip d'Esports Cope Catalunya Andorra. Albert Díaz, gràcies, bona tarda.
Gràcies a tu, que vagi bé.
Us escoltem. Ara nosaltres recuperem el tema de la portada d'aquest matí, la inflació desbocada i les repercussions en el dia a dia dels ciutadans. Abans de l'àrea de serveis, hem escoltat entitats socials com Càritas o el Banc dels Aliments enviant un SOS. Estan desbordades de gent que els demana ajuda perquè no arriben a final de mes. Fins quan es castigarà aquesta inflació descontrolada? La pregunta li volem traslladar al senyor Alfons Fernández, que és membre de la Comissió d'Economia i Finances del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Alfons, bona tarda.
Bona tarda.
Aviam, és la pregunta del milió i la que es fa molta gent. Fins quan aquesta escalada de la inflació? Quan podem veure llum al final d'aquest túnel en el que ens han ficat?
Bé, és la gran pregunta, no? Efectivament, sí. La pregunta del milió és difícil de respondre perquè estem submesos a una sèrie de fenòmens exògens, especialment la crisi geopolítica que tenim actualment entre Rússia i Ucraïna, que és el factor detonant de la inflació dins dels productes energètics. I aquesta inflació dels productes energètics s'està contaminant dins de la resta de béns i serveis. I això és el que explica que l'IPC en general estigui augmentant. Jo el que estimo personalment és que la inflació es vagi moderant d'aquí a final d'any, més que tot perquè totes les mesures que estan posant en marxa els estats membres de la Unió Europea, també a Espanya, com el topall en el preu del gas, la reducció de l'IVA, ara la intervenció que es vol fer a nivell de la Unió Europea sobre el preu del gas que es comprarà a Rússia, totes aquestes mesures haurien de començar a donar una certa visibilitat i un cert efecte.
Això.
També unit... Sí.
Digue'm.
També unit al fet que els tipus d'interès del Banc Central Europeu estan augmentant i això també hauria de contribuir a reduir la inflació. El que passa és que el que continuarem veient és taxes d'inflació molt properes als dos dígits. És a dir, que si bé és possible que comenci a recular una mica, fins a final d'any estarem entre un 8 i un 9%.
Aquest increment del preu del diner del Banc Central Europeu serà un bon bàlsam per rebaixar una economia que està molt inflamada. Els pròxims mesos continuarà pujant el Banc Central Europeu aquest preu del diner?
Sí, sí, per suposat. Segur. A més a més és que no s'amaga, ja ho ha dit, no? Explicitament que el tipus d'interès continuarà pujant perquè és el principal mecanisme que té el Banc Central Europeu per combatre la inflació.
Clar.
El que pretén el Banc Central Europeu quan puja els tipus d'interès és fer menys atractives les decisions de compra d'immobles, les decisions de consum, i d'aquesta manera, al baixar la demanda d'inversió i la demanda de consum, es refreda l'economia i haurien de baixar els preus. Per tant, és una manera de combatre la inflació, si bé posant en risc la recuperació econòmica, és a dir, de fet, amb el risc d'entrar en una possible recessió, inclús.
No es nota de manera immediata els efectes d'aquest increment del preu del diner, però amb els mesos ho notaran, per exemple, els Estats Units, que fa temps que ho tenen aplicat, ja s'ha notat, no, això? L'economia nord-americana ho està notant, no?
S'està notant perquè, de fet, les últimes dades del mercat laboral dels Estats Units es van crear 315.000 llocs de treball, que és una dada positiva, però ja comença a donar símptomes d'un cert refredament. Per tant, segurament això ja està causat perquè la demanda està baixant. També és cert que en els Estats Units la política d'augmentar els tipus d'interès també està començant a generar efecte, perquè mentre fa uns mesos la inflació en els Estats Units era superior a l'europea, ara justament estem en una situació inversa. És a dir, als Estats Units hi ha una inflació per sota del 9% i l'última publicada en el cas de la Unió Europea va ser del 9,1% en el mes d'agost. Per tant, ja han donat diguem-ne la volta a la situació tan negativa d'inflació que tenien en aquell moment.
Alfons, a Catalunya el mes passat la inflació va arribar al 10,2%. El que preocupa els economistes, quan parlem amb vosaltres, és el que dieu de la inflació subjacent. Explica una mica als oients què és això de la inflació subjacent i per què és tan important aquesta dada.
Sí, la inflació subjacent és un indicador de preus molt similar a l'IPC, però amb una sèrie de matisos. Els matisos són que no tenen en compte els productes energètics ni tampoc els productes frescs no elaborats, els productes alimenticis. I això per què? Perquè es considera que aquest tipus de productes, sobretot els energètics, estan sotmesos a una sèrie de volatilitats que no depenen de les polítiques internes. I, per tant, per evitar contaminar aquest indicador, se'ls treu. La inflació subjacent és molt important perquè mesura el cost de la cistella de la compra dels consumidors. I mentre que en el mes d'agost l'IPC general ha baixat del 10,8 al 10,5, finalment, 3 dècimes, que és una dada positiva, en canvi la inflació subjacent ha pujat del 6,1 al 6,4. És a dir, que realment, encara que la inflació general hagi baixat, el que significa és que la cistella de la compra és més cara a l'agost que al juliol. Això és el que significa. Mm. Per tant, és un indicador que hauríem de tenir molt en compte des del punt de vista de les nostres economies familiars. Mm.
I amb aquest panorama, al fons, ens presenta a tots els ciutadans una tardor complicada?
Es presenta una tardor complicada perquè s'ajunta una sèrie de factors molt, molt preocupants per a les famílies. D'una banda, unes taxes de preus molt elevades que de moment superen els dos dígits i segurament, com he dit al principi, encara que vagi reculant, estarem molt a prop d'aquests dos dígits durant tot l'any. En segon lloc, un augment dels tipus d'interès. Aquest augment dels tipus d'interès el que fa és encarir les hipoteques. Per tant, és molt possible que comencem a veure un augment de l'índex d'embargaments de certs habitatges. Per tant, els consumidors es troben en que no només la cistella de la compra és més cara, sinó que també la seva hipoteca és més cara. Però és que, a més, tenim un tercer factor. I és que els estalvis que tenien les famílies s'estan començant a esgotar com a conseqüència d'una temporada turística que ha sigut molt bona, però que la gent ha decidit sortir per gastar-se part dels seus diners. Per tant, ens ajuntem amb preus més elevats, tipus d'interès més elevats i menys estalvis. És a dir, un escenari molt preocupant de cada final d'any des del punt de vista dels consumidors.
Al fons, ja per acabar, et pregunto sobre aquesta iniciativa del govern central, de la vicepresidenta Díaz, de limitar el preu d'alguns productes bàsics. Això és una bona iniciativa o poder seria millor rebaixar l'IVA d'alguns productes? Com ho veus?
Bé, la plataforma de companyies distribuïdores és el que li han dit, no? Que justament una de les mesures més efectives i a més amb un efecte immediat seria reduir l'IVA. El que passa és que això va en detriment de la recaptació pública, que és una cosa que el govern no vol sacrificar, entre altres coses, perquè ja ha posat en marxa reduccions de l'IVA de la llum, ha posat en marxa molts ajuts públics i seria una merma addicional dins dels ingressos públics. La limitació dels preus dels aliments podria ser una solució, diguem-ne, bona de cara al consumidor. El que passa és que és molt difícil de dur a terme perquè el marc jurídic no permet intervenir aquests preus directament. Per tant, s'ha de fer amb el consens de totes les empreses que estan vinculades al sector alimentici. Per tant, jo li veig aquesta mesura un recorregut, tot i que podria ser positiu, un recorregut bastant curt.
Molt bé. Alfons Fernández, membre de la Comissió d'Economia i Finances del Col·legi d'Economistes de Catalunya, gràcies per estar aquest dia amb nosaltres. Moltíssima sort. Sort que la necessitarem tots plegats aquesta tarda, crec.
Moltes gràcies i molta sort.
Gràcies a l'Alfons. T'explico ara que Foment del Treball tampoc són gaire optimistes en matèria econòmica. L'informe de conjuntura presentat aquest matí alerta d'un refredament de l'economia per aquesta tardor. La inflació descontrolada durant aquest estiu i el fort increment del preu de l'energia que està afectant a la resta de tots dels sectors és la clau pel Servei d'Estudis de la Patronal Catalana, segons ens explica la Mar Puerto.
Sí, la conjuntura econòmica s'ha caracteritzat en els últims mesos per un empitjorament progressiu de l'entorn econòmic amb un increment de la incertesa molt rellevant, cosa que ha implicat una nova revisió a la baixa de les previsions de creixement econòmic i a l'alça de la inflació. Els mesos d'estiu de juny, juliol i agost es va registrar una inflació desbocada associada, com ja sabem, al fort augment del preu de l'energia i les previsions, segons Salvador Guillermo, secretari general adjunt de Foment del Treball, són d'una tardor amb un refredament econòmic significatiu.
Aquest refredament econòmic necessitem imprescindiblement l'exercici de la responsabilitat de qui l'ha d'exercir, que en l'àmbit estrictament més econòmic el que correspon és el president del govern espanyol, el senyor Pedro Sánchez, i entenem imprescindible el desenvolupament d'un pacte de responsabilitat i solidaritat i que en l'argot econòmic hi hem un pacte de rentes.
Tot plegat en una situació que s'ha vist agravada també amb la recuperació post-Covid i amb la gran dependència a tota Europa del gas rus, amb importants dificultats per substituir-lo a curt termini i en un moment en què assegurant no és l'adequat per augmentar significativament la recaptació.
No pot ser que la gent pagui més impostos, no perquè guanyi més cèntims, sinó perquè nominativament en guanyi més, perquè amb aquests mateixos diners pot comprar menys coses i la tarifa, l'impost sobre rentes, és progressiva. És el que en termes acadèmics es diu progressiva. progressivitat en fred, que vol dir recaptar més, quan la gent es creu que és més rica perquè guanya alguna cosa més, però no ho és perquè justament els preus han pujat més. Doncs aquesta gent que està guanyant menys cèntims està pagant més impost sobre l'IRPF.
Per tant, un moment en el que assenyala resulta del tot necessari dur a terme una deflactació de l'IRPF del conjunt dels diferents trams.
Encara un altre punt econòmic, aquest en clau positiva, els locals de restauració com d'oci nocturn tancaran l'estiu amb un increment de facturació respecte a 2019 d'aproximadament un 20% en zones de costa i un 10% en zones de l'interior. L'ampliació horària i la reactivació del turisme ha afavorit la demanda després de 2 anys de fortes restriccions que han portat el sector a tancar a nivell global un millor estiu que l'any 2019. Mossos i Guàrdia Urbana de Barcelona asseguren que els delictes s'han reduït força a la capital catalana en comparació amb l'any 2019, el previ a la pandèmia, però han notat un increment de les estafes i les lesions a persones. L'informe destaca un augment del 71% de les detencions per violències sexuals que ha coincidit amb la posada en marxa del pla contra aquest tipus de delictes, amb itineraris segurs a les zones d'oci nocturn. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, es penja la medalla, diu que les dades són una tendència per la bona feina feta i al carrer els barcelonins tenen aquesta mateixa percepció, la percepció de que la delinqüència va a la baixa. Sergi Tor.
Doncs els consultats per COPE Catalunya i Andorra als carrers de Barcelona, Carles, opinen que la criminalitat moltes vegades va per barris i que les fredes estadístiques institucionals depenen dels barems que estableixen les administracions, per tant, la classe política. A Clara, veïna de Barcelona, li ha preocupat moltíssim la dada de l'augment del 71% respecte al 2019 de les persones detingudes per delictes relacionats amb violència sexual. Considera que aquest increment interpel·la a les pròpies administracions.
No sé, o potser ara és que el concepte de violència sexual és més ampli també, o és que realment hi ha més delinqüents en aquests delictes. Clar, si és aquest últim cas, llavors, ojo, vull dir, s'ha de demanar responsabilitat a l'administració, a veure què està fent per evitar tot això.
Marques de Tortosa i porta 5 anys estudiant a Barcelona i creu que els barris de la ciutat són els que marquen l'augment o el descens de la criminalitat.
El único inconveniente es que si te mueves por ciertos barrios de la ciudad puedes llegar a sufrir algún episodio de violencia.
I és que aquest ha estat un estiu marcat mediàticament pel robatori continuat de rellotges de luxe a la ciutat. La policia ha detingut a 73 lladres de rellotges, una xifra altíssima que ratifica la presència a la ciutat de xarxes criminals internacionals itinerants especialitzades en el robatori de rellotges de luxe.
I durant aquest estiu també la Guàrdia Urbana ha denunciat 230 bicitaxis, un 90% menys que l'any passat. Actualment la circulació d'aquests vehicles està prohibida a totes les zones turístiques de la capital catalana i l'objectiu de l'Ajuntament és que aquest mitjà de transport desaparegui dels carrers de Barcelona. Àngel Lemus.
El tinent alcalde Jaume Collboni ha celebrat la campanya d'erradicació impulsada des d'Ajuntament. Ha afirmat que l'activitat dels bicitaxis a la ciutat és història i creu que el paisatge a Barcelona ha canviat aquest estiu, sobretot a barris com la Barceloneta, on hi havia més bicitaxis.
Rendiment, però és obvi que el paisatge de la nostra ciutat ha canviat aquest estiu, especialment als barris de la platja, especialment Barceloneta, Vila Olímpica, Front Marítim, i a més ha contribuït a introduir doncs, una sensació primer de seguretat.
Els vehicles requisats es troben actualment en un dipòsit municipal i no descarten que se'n requisitin més si en veuen operant per la ciutat. Un cop tramitat el procés sancionador, els propietaris dels centenars que estan dipositats podran endur-se'ls, però no podran fer-los servir per transportar persones. A més, Collboni ha reiterat que els vehicles són una font d'inseguretat diària i ha fet valdre el fet d'alliberar carrils bici que es trobaven obstaculitzats pels bicitaxis, però també s'ha referit a la suposada vinculació d'alguns bicitaxis amb activitats delictives vinculades amb substàncies.
Però hi havia moltes activitats il·legals vinculades a la mobilitat de substàncies i de propostes i d'ofertes que no són legals.
D'altra banda, ha recordat l'acord amb la Generalitat per prohibir l'activitat a tota Catalunya a finals d'any, via decret o via llei.
També la crònica judicial, en aquest cas, la jutgessa de l'instrucció número 4 de Cornellà ha decretat l'arxivament total de la causa contra un tinent d'alcalde del PSC i treballadors de l'Ajuntament de Cornellà per una derivada d'un suposat cas de corrupció en el Consell Esportiu de l'Hospitalet que investiga un altre jutjat. En una resolució coneguda aquest matí, la jutgessa Maria Moreno Ortiz desmunta tots els indicis delictius apuntats pel grup de delictes econòmics, l'UDEF, de la Policia Nacional. Mentrestant, a les comarques de Girona, treballadors, operaris, han patit cremades quan els ha explotat un quadre elèctric en una empresa paperera de Sarrià de Ter. L'accident laboral ha passat cap a les 7:45 del matí. Els dos homes, que són d'una empresa externa, estaven fent tasques de reparació i manteniment dins del recinte de la paperera Hinojosa. Per causes que es desconeixen, s'ha produït una deflagració d'un quadre elèctric i ha ferit els dos treballadors, que han estat traslladats, un d'ells al Vall d'Hebron de Barcelona i l'altre a l'Hospital Josep Trueta de Girona. També a Girona, els Mossos han posat més de 4.000 denúncies de conductors per circular amb la ITV caducada arreu de totes les comarques de Girona durant el primer semestre. Les multes s'han interposat als controls específics que la policia porta a terme per detectar aquesta infracció en aquells altres que es fan de manera rutinària o bé arran d'un accident. Circular sense ITV és una infracció greu que d'entrada suposa 200 euros de multa. Deixant de banda el 2020, quan la mobilitat va caure arran de la pandèmia, aquestes denúncies no han parat de créixer. Només l'any passat, arreu de la província de Girona, se van interposar 6.376. En paral·lel, també augmenten els conductors que van sense assegurança. Entre gener i juny, els Mossos n'han atrapat gairebé a 900. Són ara mateix 3:45, fem una pausa, publicitat, 2 minuts, i encara ens quedaran moltes més notícies.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Para ti, seas como seas, y si sueles usar el tren para ir a trabajar o estudiar, ahora tienes los abonos en cercanías y media distancia gratuitos, y en alta velocidad de media distancia al 50%. Consulta la información necesaria en renfe.com. Regístrate, anticipa tu viaje y evita las horas punta. Para ti, viajero del día a día. Renfe, tu tren. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Piel radiante en un solo gesto? Hatashi tiene el secreto. Renueva cada noche tu rostro con Radiant Instant Skin Antifatiga. Efecto Flash, con ácido hialurónico redensificante y ácido glicólico para un peeling profundo. Un must en tu rutina de belleza. Piel joven, firme e hidratada. Hatashi Radiant Instant Skin de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Se acabó el verano y llega la cuesta de septiembre. ABC te ayuda ofreciéndote la mejor información con un gran ahorro. Suscríbete todo un año a ABC Premium por solo 30 euros. Navega sin límites por abc.es. Accede a contenidos especiales, artículos de opinión y mucho más. Entra ya en abc.es/septiembre y suscríbete un año entero por solo 30 euros.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Fes atenció ara a aquesta notícia. Si tens un gos de fins a 40 quilos, podràs viatjar amb ell pagant bitllet i ocuparà la plaça d'una persona. Es tracta d'una iniciativa pionera que des de demà posa en marxa Renfe dins d'una prova pilot de 3 mesos, això sí, només a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. Tots els detalls amb el Sergi Torn.
Gossos de races com el pastor alemany, el boxer, el bulldog, el labrador, rottweiler, golden, podran viatjar a partir de demà a l'AVE Barcelona-Madrid. Són gossos de 40 quilos que entren a la prova pilota de 3 mesos d'aquesta connexió. Queden exclosos gossos com el Sant Bernat, Gran Danès, Dogo Bordeus o el Mastí Espanyol, perquè pesen uns 60 quilos i tenen la categoria de gran gos. Fins ara es permetia el viatge de gossos de menys de 10 quilos, pagant en 10 euros i amb transportí. Pels nou gossos es reservarà un seient de finestreta al costat del seu propietari. La prova pilot acota a dos gossos de dos propietaris que s'ubicaran sempre al vagó 7 del tren. El preu del bitllet del gos, 35 euros. Santiago Fernández, director d'Experiències, Clients i Accessibilitat de Renfe, explica a COPE Catalunya i Andorra que la mesura s'aplica a causa de la demanda social existent.
Hi havia una demanda, no?, també per l'evolució social, de facilitar el viatge de les persones que tenen una mascota, en aquest cas un gos. I vam decidir començar amb un pilot. Per aquesta prova hem posat un preu de 35 euros.
Els usuaris amb gossos de fins a 40 quilos satisfets. Els que no els agraden els animals ho accepten, però demanen mesures de seguretat. Aquest matí a una estació de tren. Moisés, propietari d'un gos American Staffordshire de 30 quilos.
Me parece estupendo, es una buena decisión, sobre todo porque te permite llevar la mascota o no te cohibe a la hora de irte de viaje o visitar de nuevas ciudades. Si quieres visitar Madrid, por ejemplo, un día o dos días, pues puedes llevarte al perro, no tienes que dejarlo en casa o con un familiar.
Antonio Pascual, en canvi, no li agraden els gossos, ho admet i reconeix, accepta la mesura i reclama seguretat.
I si passa una persona i le muerde o le ladra, ¿por qué necesidad tiene esa persona de darse un susto? No, es que el perro no hace nada, es que el perro, hoy el perro. Pero, bom, 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 bom. Ya te has metido el susto. Resumiendo, está bien. ¿Qué vas a hacer? Ahora el tema de las mascotas cada vez coge más fuerza. I ahí no hay nada a hacer.
Renfe planteja aquesta prova pilot que començarà demà com un espai d'aprenentatge per calibrar situacions i escenaris, amb l'objectiu d'ampliar, en un futur pròxim, a tota la seva xarxa ferroviària i destins, el viatge de gossos de 40 quilos.
Que tinguin, doncs, bon viatge als passatgers i també als gossos a partir de demà, els que puguin beneficiar-se d'aquesta iniciativa que posa en marxa, com dèiem, a partir de demà Renfe a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. Ara t'explico que amb el retorn dels alumnes a les escoles, el sindicat d'infermeria SATSE ha recuperat una reivindicació d'ells que és històrica, la presència d'un infermer o una infermera als centres educatius. Ens han explicat que els docents no poden assumir tasques sanitàries per les quals no estan qualificats, com s'ha pogut comprovar, diuen, amb l'aparició del famós coronavirus, quan se'ls va exigir una responsabilitat encara molt més gran, Yolanda Canales.
Des del sindicat SATSE recorden que altres països europeus ja tenen la figura de la infermera escolar, mentre que en el cas de Catalunya existeix el programa Salut i Escola, que consisteix bàsicament en que una infermera de l'àrea bàsica on està el col·legi en qüestió deixa la seva feina un dia per anar a fer, per exemple, una xerrada a un institut o a una escola sobre determinat tema. Una iniciativa que el portaveu de SATSE, David Oliver, la Mainada ho rep molt bé perquè té moltes preguntes, però no és suficient. Creu que tenir una infermera tot l'any al centre escolar no suposaria per a l'administració una gran despesa, però en canvi seria una gran inversió, perquè hi hauria persones millor formades en l'edat adulta en temes de salut i també millor cuidades.
Que això costaria molt pocs diners a la societat i, naturalment, no seria una despesa, sinó que seria una inversió, perquè els nens i les nenes, doncs, de Catalunya, segons l'etapa escolar que estiguin, doncs, se'ls pot formar, se'ls pot donar molta informació de la manera de com han de viure, de com han de cuidar-se, i això, doncs, per al futur. Quan ets més gran, doncs, això et marca i, per tant, doncs, tot el tema d'higiene, de dietètica, de toxicologia, doncs tot això, un infermer i una infermera estem preparats per fer-ho.
Això, diu Oliver, s'ha pogut veure amb el tema de les vacunes contra la Covid. Ha estat entre els més petits on menys s'ha vacunat, precisament, diu, perquè no se'ls ha explicat a les escoles per a què servia, el context o les conseqüències. Per tot plegat, diuen des del sindicat que tenen el suport de professors i de pares, però Oliver lamenta que des del Departament de Salut i des del Govern donin l'esquena a aquesta iniciativa.
I avui és el Dia Mundial de la Dermatitis Atòpica. Es tracta d'una patologia que té efectes visibles a la pell, però també conseqüències psicològiques negatives, com ara alteracions del son, ansietat o depressió. Els nous tractaments vaticinen, però, un futur esperançador amb medicaments més eficaços i molt més segurs, com t'explica la Mar Puerto.
Sí, amb una prevalença d'entre un 5 i un 20% a Espanya, almenys 2 milions d'espanyols pateixen actualment la que ja és la malaltia cutània crònica més comuna en el món desenvolupat i la segona causa més freqüent de visita mèdica a un dermatòleg. En el Dia Mundial de la Dermatitis Atòpica, a COPE Catalunya i Andorra, hem parlat amb el professional mèdic de Leofarma, Albert Bosch, sobre l'augment dels casos que s'han anat detectant.
En los últimos años han sido más los casos que se han ido detectando, principalmente por un mayor conocimiento de la patología, sistemas de derivación hacia el dermatólogo y una mayor concienciación de cara a la población general. Es una enfermedad que es importante destacar que esta prevalencia que nos dabas entre el 5 y el 20% es una estimación general, pero es importante destacar que especialmente los niños y los adolescentes tienen una posibilidad de sufrir una enfermedad más elevada.
Una malaltia que, com assegura, es diagnostica majoritàriament en els primers anys de vida i que cada cop té més visibilidad.
Es una alteración del sistema inmunitario que se detecta en las primeras edades y en ocasiones es probable que se detecte en edades más avanzadas, pero generalmente son pacientes que ya sufrían la enfermedad desde un inicio, que en algún punto la enfermedad remitió y que de nuevo apareció en adultos, con lo cual probablemente no sea que aparece por primera vez en adultos, sino que ya hubo algunos indicios en edades tempranas que no se llegaron a diagnosticar.
Y es que cal destacar que es tracta d'una malaltia que condiciona enormement la qualitat de vida d'aquells que la pateixen, ja que hi ha una estreta relació entre la dermatitis atòpica i la salut mental, amb un augment del 60% del risc de patir depressió en els pacients amb aquesta patologia.
L'antiga fàbrica Mercedes-Benz del districte de Sant Andreu és un dels últims grans solars disponibles de la ciutat de Barcelona. Ara l'Ajuntament posa en marxa una operació urbanística que serà de les més importants que realitzaran en els propers anys a la capital catalana. Estem parlant de 90.000 metres quadrats, l'equivalent a 6 illes de l'Eixample. El projecte d'aquest nou barri contempla zones verdes, carrers pacificats i la construcció de 1.300 habitatges amb edificis més baixos. Un 60% dels pisos seran privats i un 40% de compra o lloguer a preu assequible. Els detalls d'aquest projecte els té l'Àngel Lemus.
El recinte industrial on estava situada l'antiga fàbrica Mercedes-Benz al Bon Pastor serà equivalent a 7 illes de l'Eixample. Aquest espai es requalificarà per acollir habitatge, equipament i activitats econòmiques i docents, tal com es va pactar en la propietat del terreny, i també hi haurà zones verdes i carrers pacificats, en el que serà una gran superilla. Per donar respostes a les demandes veïnals, s'ha reduït l'edificabilitat prevista inicialment, de manera que els blocs de pisos seran més baixos, de 6 plantes i no de 10, com s'havia previst. Això ha fet reduir el nombre total d'habitatges, de 1.450 a 1.300. Del total de pisos, un 60% seran privats i un 40% a preu assequible, alguns de compra i altres de lloguer, i també n'hi haurà de públics. Janet Sant, tinent alcalde d'Urbanisme, ha defensat aquest projecte i ella considera que respon a les necessitats dels veïns.
Ara és un projecte que incorpora les necessitats del barri veïnals públiques. Aquí no fem pelotazos urbanístics.
Jaume Collboní també ha parlat d'aquest cas.
El cas de la Mercedes és un àmbit de desenvolupament econòmic que és assimilable perfectament al que podia tenir el 22 Arroba Nord.
Un altre dels edificis de l'antiga fàbrica es reserva per a la nova seu de l'Escola de Disseny Elisava i a la que s'obrirà la Universitat de Vic, així com un centre de recerca de la Fundació Leitat.
Encara en queda temps per explicar-te que l'Ajuntament de Tarragona i l'Associació de Donants de Sang del Tarragonès han marcat com a objectiu aconseguir 550 donacions de sang i un centenar de plasma, una xifra que mai s'ha assolit en la marató de donants de sang organitzada a la capital tarragonina. La jornada es farà al recinte final aquest divendres i dissabte de 9 del matí a 9 del vespre, coincidint amb les festes de Santa Tecla. Els organitzadors indiquen que les reserves de sang s'han reduït en les últimes setmanes i actualment aquestes se situen en unes 5.000 unitats. En un any normal, més de 30.000 persones comencen a donar sang. En canvi, aquest 2020 i 2021 han estat poc més de la meitat. Tanquem així, migdia, COPE Catalunya i Andorra. Continua la informació, com sempre, amb Pilar García Muñiz i Àngel Correas, que ens segueixen explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, que tinguis molt bona tarda.